Salutacions. L'ús dels telèfons mòbils als centres educatius ha estat un tema de debat intens en els darrers anys. Des d'aquest curs, el Departament d'Educació ha implementat una nova normativa que prohibeix totalment l'ús dels telèfons intel·ligents a infantil i primària. Els instituts a l'etapa d'ESO tampoc se'n podrà fer ús, però estarà en mans de cada centre decidir si l'utilitzen per a usos educatius a moments determinats. El doctor en neurociències santcugatenc Diego Redolar ha passat pel Faves Comptades per parlar de la nova normativa i explicar quin paper juguen els dispositius mòbils en el procés d'aprenentatge i socialització dels joves i infants. Podeu seguir veure l'entrevista completa a www.cugat.cat. I el vehicle privat Metròpoli entre el 2004 i el 2023, analitzades per la CN, fa com a mínim dues dècades que per cada trajecte metro, tren o bus se'n fan dos en cotxe o moto. El transport públic domina el vehicle privat en els desplaçaments en Barcelona com a origen o destí, però la situació es capgira entre els municipis de la resta de l'àrea metropolitana amb 1,1 milions de trajectes diaris en cotxes i similars, per 456.800 en bus o tren. El sector es debat entre fer polítiques valentes per impulsar la mobilitat sostenible i defensar la llibertat d'anar en cotxe. I els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest dimarts un dispositiu a Barcelona i la seva àrea metropolitana per detenir els responsables de la mort violenta d'un home al 2023. Segons ha informat la policia, el cadàver es va localitzar mesos després gràcies a la investigació feta per la Unitat Central de Persones Desaparegudes. Els autors van ser també identificats i s'emmarquen en contextos delinqüencials relacionats amb els delictes contra la salut pública. Segons ha pogut saber la CN, la desaparició va tenir lloc al maig del 2023 i el cadàver es va trobar aquest agost al barri de les Planes de Sant Cugat. En l'operatiu hi participaven 75 efectius de diverses unitats i un dels domicilis on han entrat es troba a l'Avinguda de Tots Sants del barri de les Planes, però dins del terme municipal de Barcelona. També hi ha registres a Barcelona, Sant Celoni i Aiguafreda. Més informació, www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
I 3 minuts del matí obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades d'avui dimecres. I estrenem secció a aquesta hora del matí. Parlarem d'economia i ho farem amb una de les col·laboradores habituals. Aquí ja saludem Cuca Fernández. Molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal, Carmen?
Avui estrenem secció. La Cuca també s'estrena en aquesta casa, no a les tertúlies de les tardes, però sí en aquest programa, el Faves Comptades, i tu ens parlaràs exactament d'una part de l'economia, que és l'emprenedoria, no?
Sí, sí, així és. Hi ha molta energia, moltes ganes. Soc una dona molt emprenedora. Crec que em moriré emprenent. O sigui que encara estic en aquest procés. I vull descobrir una mica què és l'emprenedoria i què és la innovació en la nostra ciutat. I això hem creat aquest espai que es dirà Sant Cugat Emprèn. És un raconet on explorarem la vibrant xarxa d'emprenedoria de la nostra ciutat. Coneixerem històries d'èxit, nous projectes, tendències emergents. Ens endinsarem a les iniciatives que estan modificant el futur de la ciutat, però per tenir una visió de present i de futur no podem oblidar el nostre passat, Carmen. Això mai. I els nostres referents, per això m'endinso en els meus records d'infantesa. Vull rememorar els carrers empedrats que envoltaven la ciutat, plens d'emprenedors i emprenedores que van contribuir a fer tan especial Sant Cugat, i segur que molts de vosaltres mirareu enrere amb mi i coneixereu de qui parlo, no? La Rita del Bar Cristal, el Ramon i la Carmen de la Bolera, el Pere Pérez, el joier del poble que ens ha deixat aquests dies, la Carmen del Mesón, la senyora Neta del Grífol, els Cercavins, els del Calcaballo, els Gutiérrez, el Nino, el Pablo i l'Auri, els avis del Tot Bo, la família dels Sant Cugat Esports, els Pros, el Segarra, el Cristóbal, els Boldú, els Barnils... Bueno, i així podria continuar. No vull oblidar-me dels meus pares, del Tropical.
Quina llarga llista que tenim d'emprenedors i que no són d'ara, eh?
Exacte.
Que, com deia la Cuca, són de fa molt de temps.
Doncs ja veieu que d'emprenedoria a Sant Cugat en sap bastant.
Però encara continua aquesta llista,
i
perquè
tant.
Hi ha hagut gent que s'ha anat afegint al carro.
Exacte,
no?
Sí.
Gent jove.
Sí, sí. I, de fet, avui volia estrenar la secció, el Sant Cugat Emprèn, amb una petita entrevista a una persona que d'això en sap molt. Estrenem aquest petit espai amb un autèntic esperit emprenedor, que ell és el Feliu, el Lluís Feliu, doctor en màrqueting, llicenciat en periodisme, docent i fundador de l'agència de comunicació Edeon. És autor del llibre Tarannà Emprenedor i avui està amb nosaltres. Bon dia, Lluís.
Hola, molt bon dia, Cuca i Carme.
Bon dia.
Benvingut a la nova secció. Escolta'm una cosa, tu que en saps tant d'emprendre, que un emprenedor es neix o es fa?
Les dues coses. Hi ha gent que ja té la vocació i ja neix, i hi ha gent que es transforma, no? I que a partir d'una formació o a partir d'unes necessitats es converteix en un emprenedor.
I quines aptituds ha de tenir?
Bueno, doncs al final ha de tenir objectius. Si té objectius i té clar cap a on vol arribar, i a partir d'aquí, doncs, ja pot emprendre. Al final, primer de tot, abans de començar, felicitats pel programa, ¿vale? Que ets aquí molt a sac. Moltes felicitats.
Les recollim, eh? Les acceptem.
Exacte. El que passa que, saps què passa? Que ens estem ubicant encara. Encara, com ens ha vingut la tardor tant de cop, estem encara una mica amb aquest procés i volem fer-ho tot tan ràpid, no? Com el temps. I estem aquí una mica...
He entrat ràpid.
Sí.
I us vull donar les gràcies també per convidar-me. Moltes gràcies.
A tu per acceptar la invitació,
exacte,
eh?
Gràcies a tu.
Doncs el que dèiem, a veure, tenim dades molt positives aquí a Catalunya i sobretot aquí a Sant Cugat, i és que, mira, aquest mes de juliol crec que era la Diputació de Barcelona que publicava un informe que deia que el 13% dels catalans tenen pensat emprendre en un període d'uns 3 anys. Això és molt positiu. Estem sempre per sobre de la mitjana, els catalans, per sobre de la mitjana espanyola, de l'estat espanyol, per sota d'Europa, però són dades positives. Catalunya és un espai d'emprenedoria i Sant Cugat és l'epicentre, o ha de ser l'epicentre.
I quina diferència hi ha entre emprenedor i empresari? I fiquem una mica la gent en context, aprofitarem aquest espai per donar aquests inputs i aquests coneixements que a vegades donem per entès, que ho hem de saber i no ho sabem, realment.
Mira, doncs jo sempre explico que un emprenedor és quan organitza el projecte i el tira endavant, al principi, vale? Els primers anys, quan potser encara no ha estabilitzat el seu projecte empresarial. Quan l'empresa, vale, el projecte ja té estructura i ja està fiançat, aleshores aquesta persona ja deixa de ser emprenedor, és un empresari. El que passa és que hi ha molts empresaris que després troben projectes, troben oportunitats i van muntant altres emprenedories, van muntant altres projectes empresarials. Una mica és el que em va passar a mi, eh? Jo vaig muntar l'empresa el 2010 i en aquell moment era emprenedor. Després em vaig convertir en empresari perquè es va consolidar el meu projecte. El que ha passat després és que he anat, doncs he tingut idees i he pogut fer altres cosetes que m'han convertit un altre cop en emprenedor. Així és una mica com ho defineixo jo.
A mi m'agradaria introduir un altre concepte, que és el de l'autònom. Quina diferència hi ha? Un autònom és, o un emprenedor és un autònom i després també es converteix en empresari, o és una cosa diferent?
Un autònom, quan es fa autònom, és un emprenedor, vale? Perquè pren la iniciativa d'emprendre una aventura. I aleshores és un emprenedor. I què li pot passar a aquest emprenedor? Que l'autònom comença a facturar, comença a crear estructura i arribarà un moment que potser munta empresa, muntarà un SL, muntarà el que sigui, i tindrà una mentalitat empresarial, que això vol dir que probablement doncs, tindrà estratègia. Aquí, per exemple, aquí a Sant Cugat, que tenim tants comerços, hi ha comerços que tenen una mentalitat empresarial amb tota regla. Ells van començar, imagineu-nos, un hipotètic comerciant de barri que es fa autònom, que obre una botiga, que aixeca la persiana, que comença a treballar, però que algun dia li va tan bé que diu i per què no monto una segona botiga? O per què no franquicio el meu model de negoci? Doncs aquesta persona que comença com a autònoma emprenedora, a poc, doncs consolida el projecte i es converteix en empresari.
També tenim casos de que hi ha persones amb moltes bones idees i els és molt complicat el desenvolupar aquesta idea, no? Què consells donaries tu en aquest cas?
Bueno, aquí que depèn molt de si és gent jove o gent adulta. Jo la gent jove sempre els animo molt a emprendre perquè viuen a casa els pares i estan a casa els pares és una oportunitat increïble per tirar-se a la piscina. No? Mai els hi faltarà menjar a la taula ni llit per anar a dormir. Aleshores, si tenen idees, que busquin finançament, ja sigui familiar, ja sigui d'amics, ja sigui institucions públiques, com pot ser l'Ajuntament o Barcelona Activa, que es busqui la fórmula per emprendre. Si és una persona adulta que té altres responsabilitats molt serioses, com potser pagar una hipoteca o mantenir una família, doncs aquí doncs, s'ha de ser molt més prudent, però si té una idea, al final és buscar assessorament i no afluixar, ser persistent.
I llegir el teu llibre, no? Potser seria també una bona recomanació.
Bueno, això està bé, això està bé.
Escolta una cosa, com veus la situació emprenedora aquí a Sant Cugat, aquí a la ciutat? Tu que d'això en saps bastant.
Home, doncs jo crec que Sant Cugat a nivell nacional, de tot Catalunya, som una ciutat envejable. Allà on anem, parles de Sant Cugat i tenim un ecosistema, només amb les empreses que ens fan una miqueta de mirall, empreses de molt reconeixement internacional, no?, que parlen ja de Sant Cugat perquè tenen seu aquí. Això ja ens fa de mirall. I després, start-ups, autònoms que comencen, empreses doncs, que poden ser pimes perfectament, que van creixent i van arrelant en el territori. Jo crec que tenim un ecosistema molt bo. No? Ho veiem en els polígons industrials, ho veiem a Can Sant Joan, ho veiem amb associacions com Sant Cugat Empresarial o Sant Cugat Comerç. O sigui que al final hi ha molta vida a Sant Cugat.
Ens quedem a això, Lluís, agrair-te que hagis acceptat la meva invitació, perquè realment per mi avui és un dia molt especial. Estic compaginant les dues meves passions, la ràdio i la meva ciutat, que me l'estimo... Bueno, jo sempre dic que quan em pregunten d'on soc de Sant Cugat. I bueno, dir-te que t'espero aquí al plató quan puguis, eh?
Molt bé, Cuca, doncs moltes gràcies per convidar-me i jo encantat de treure el cap per aquí.
Escolta, que la Cuca no ens ha dit el llibre, però jo sí que diré el títol.
No l'he dit, Tarannà Emprenedor.
El Tarannà Emprenedor, sí, però al principi, que la gent potser s'ha despistat i no ha vinculat el títol al llibre. Tarannà Emprenedor, el llibre de Lluís Feliu, parlant del tema que avui abordem, el Faves Comptades. Lluís, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Vosaltres. Adéu-siau.
Adéu-siau. Continuem parlant d'emprenedoria. Home, què és el teu tema?
Us porto recomanacions, notícies, que serà sempre el que intentaré aportar una mica també en aquesta secció. No? Avui podem parlar de que la Cambra de Terrassa ha accelerat 15 projectes innovadors amb impuls startup i gran notícia per tota la nostra ciutat. Algun d'ells estan fundats i participats per santcugatens i santcugatenques i així ens ho explica l'Anna Pajarón, cap de projectes internacionals i emprenedoria de la Cambra de Terrassa.
Insisteixo en la idea d'equips fundadors de Sant Cugat perquè els projectes emprenedors tenen un component de diferents socis que procedeixen de diferents ciutats de Catalunya. En concret, projectes emprenedors que tinguin socis, la totalitat d'ells o parcialment socis d'origen de Sant Cugat, de la ciutat de Sant Cugat, en tenim 4 projectes.
Són projectes B2B amb tecnologies digitals, però també hi ha projectes de hardware tecnològic de diferents sectors com la robòtica o les càmeres intel·ligents. Els emprenedors accediran a mentories a mida i participaran en una demo day amb inversors internacionals. A més, tindran el suport de la Cambra de Comerç de Terrassa en accés a finançament, subvencions, internacionalització, segons les seves necessitats, en un itinerari absolutament fet a mida. Així ens ho ha explicat la responsable de la Cambra de Terrassa. També, durant els pròxims dies, es celebrarà a la ciutat el WeCongress. No sé si el coneixeu, però per tots els que no ho sabeu qui és, aquest pròxim 3 d'octubre celebra la 6a edició del WeCongress al SAD de Sant Cugat, amb el lema liderar els reptes d'avui, creant les oportunitats del demà. El congrés comptarà amb més de 35 speakers i la col·laboració de marques santcugatenques compromeses amb la salut i el lideratge per la dona, com Turofi, Glam Beauty Studio, Cupra Ondi Auto, Anmegé Catering, entre d'altres. Lídia Codinax, fundadora de Woman Evolution, ens detalla algunes novetats d'aquesta edició.
El congrés d'enguany serà inaugurat per l'alcalde de Sant Cugat, el senyor Josep Maria Vallès, i clausurat per la nova consellera d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat de Catalunya, la senyora Eva Menor. A part, comptarem amb la participació de ponents rellevants com la senyora Aurora Catà, vicepresidenta de l'American's Cup, la senyora Blanca Soriguer, la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la senyora Mariona Sanz, la directora d'Innovació i Desenvolupament de Negoci en el Barcelona Supercomputing Center la doctora Lisa Llurba, directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Sant Pau, la doctora Elvira Bisba, la vicepresidenta del Col·legi de Metges, entre molts altres speakers del mateix nivell. Un any més entregarem els Premis We Leadership Awards Barcelona 2024. I aquest any, el Premi d'Honor del jurat a l'empresària referent serà per la senyora Maite Casademunt, que és la fundadora i directora creativa de Lola Casademunt.
Bueno, per inscriure-us a tots aquells que vulgueu conèixer aquest esdeveniment tan...
O sigui, es pot, per al públic en general, està obert.
Sí, es pot anar presencialment o en streaming i només heu d'entrar a la pàgina womanevolution.es. És un esdeveniment bastant important ja a la ciutat, ja portem 6 edicions i bueno, trobo que pot ser molt interessant per totes... Està molt enfocat a la dona, però bueno, pot anar a tothom, o sigui que... qualsevol persona que vulgui, i bueno, tenim speakers bastant interessants. Si us fiqueu a la web, podeu...
Ponents que venen convidats, sí, per parlar, sí, de temes, sí, concrets. Sí,
sí, sí, sí, sí, sobretot molt al voltant del lideratge de la dona i temes de salut. I també, el pròxim 20 de setembre, l'Associació de Dones Empresàries AD Vallès organitza al Trade Center un esdeveniment molt, molt interessant que també he pensat que us pot venir molt, molt de gust anar-hi, que té de títol Què pot fer la IA i el ChatGPT pel meu negoci? I es pot inscriure tothom, també, tant sòcies com no sòcies, i només entrant a les seves xarxes o a la seva web també podeu fer la mateixa inscripció. Trobo que són esdeveniments que es fan a la ciutat que s'han de potenciar perquè realment tot gira entorn a l'emprenedoria i ens coneixem, també es fan networkings, la gent es coneix, connecta, es creen sinergies, i jo crec que això també pel tema d'emprenedoria és molt, molt important, no? No només és tenir el teu projecte, la teva idea, sinó que desenvolupar aquest ecosistema, no? En el teu entorn. Això crec que és bastant interessant.
El que és interessant és saber que tot això que es fa a la nostra ciutat i que tu ens aniràs explicant al llarg d'aquest curs, en moltes ocasions està obert al públic. Vull dir que la gent hi pot participar, pot treure el cap, es pot interessar, que no només ha d'esperar a conèixer el que s'ha fet llegint la notícia, que està molt bé, i sabent que es fa a la ciutat, sinó que també hi pugui formar part.
El propòsit de Sant Cugat Emprèn, aquesta petita secció que tenim al Faves Contades, que serà mensual, la intenció és aquesta. És que la gent conegui una mica més què és el que es cou a la ciutat, no? A nivell d'emprenedoria, d'innovació, conèixer les noves startups. Hi ha molta vida a nivell emprenedor.
I fa molt de temps, com tu comentaves al principi, amb totes aquestes nissagues de la ciutat que...
I m'he deixat moltes, Carmen?
Sí, ho sé. Emprenien, però d'una altra manera, perquè ara, en els últims anys, la gent jove que s'ha incorporat a l'emprenedoria ho ha fet amb altres sectors, amb altres temàtiques. Parlaves abans de software, de robòtica...
Més digital, no? Potser tot, sí, més tecnològic.
Sí, clar, perquè els temps han canviat, no? Però la veritat és que hi ha força tradició, ja fa molt de temps.
Per això jo crec que hem de reivindicar aquest esperit que té la ciutat, que és tan interessant i que, bueno, que ha fet que Sant Cugat sigui el que és avui en dia, també. O sigui, és que som el resultat de moltes coses. Per això hem de tenir aquesta visió de mirar cap endavant, però no oblidar mai el que tenim darrere, no? La tradició sempre unida amb la innovació. Trobo que és super, super interessant. A mi em motiva molt parlar d'aquest tema, perquè realment jo no sé si és que Sant Cugat m'ho ha inculcat, això, i he crescut ja, et deia, envoltada...
Amb aquest coquet,
sí,
no?
Sí, envoltada d'aquests carrers i aquest neguit, i trobo que entre tots hem de continuar fent que el poble sigui... Bueno, per mi és el poble, ja ciutat, però bueno...
És un poble-ciutat, sí. Bueno, de fet, ho deia un exalcalde, Lluís Recoder, deia que Sant Cugat era una ciutat amb un poble dins, no?
Molt maca aquesta definició, m'encanta, i trobo que hem de, entre tots, fer que això continuï.
Sí, senyora. Doncs ho intentarem en aquesta secció d'Economia, de la mà de la Cuca Fernández, que vindrà un cop al mes a parlar-nos d'emprenedoria. Cuc, alguna cosa més?
Sí, abans de marxar jo vull donar-vos les gràcies perquè, torno a dir, m'heu donat l'oportunitat d'unir aquestes dues passions que tinc i per mi és un privilegi estar aquí i, bueno, oberta a tothom que vulgui parlar d'emprenedoria que em contacti per les meves xarxes, cuca.fernández, cuca amb cada de quilo, les dues, que així no s'oblidaran, i qualsevol tema d'emprenedoria o qualsevol emprenedor que tingui qualsevol dubte que hi hagi, pues aquí estarem.
Gràcies, Cuca.
Gràcies a vosaltres.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgalliners Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgalliners.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3bs.cugat.cat.
Cada dimecres, quan sentiu aquesta sintonia, vol dir que és el moment de parlar de patrimoni. Una paraula que, segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, fa referència al conjunt de béns, de valors de crèdit i que posseix una persona o bé una institució. El Faves Comptades i tindrem espai per tot. Pel patrimoni humà, pel patrimoni material, el cultural i el familiar, entre d'altres. Farem un recorregut per tots aquells espais, institucions i records que tenen un valor patrimonial per a la societat santcugatenca. Avui ens estrenem de la mà d'una de les grans institucions del nostre país que vetlla per preservar una bona part de la memòria individual i col·lectiva de casa nostra, l'Arxiu Nacional de Catalunya. Per conèixer més bé aquesta institució ens acompanya la seva directora, la Pilar Cueva, directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya, des de l'abril de 2024. Per tant, fa poquet, no? Encara podríem dir que t'estàs estrenant, Pilar. Bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos en aquest programa. Doncs sí, estic acabada de sortir del forn, com aquell que diu, molt contenta i gaudint d'aquest privilegi que tinc ara mateix de dirigir aquesta gran institució nacional del país.
I com ha estat l'entrada?
L'entrada ha estat fantàstica. L'equip de l'Arxiu Nacional és un equip professional amb moltes ganes de fer coses noves, de mantenir moltes de les que fèiem, que es feien molt bé, i molt il·lusionada amb poder tirar endavant projectes nous. Vol dir que molt bé, l'entrada ha estat fantàstica.
Mm-hmm. Parlem de la institució. Fes-nos 5 cèntims de què és l'Arxiu Nacional.
Bé, l'Arxiu Nacional és la institució especialitzada en la gestió dels arxius que té l'àmbit més ampli de tot el país, l'àmbit d'actuació més àmplia de tot el país, perquè el seu territori d'actuació és Catalunya. És una infraestructura cultural, és una de les poques infraestructures culturals que té el país, per tant, el seu abast és nacional. I bé, suposo que parlarem més endavant, però les seves grans funcions és servir per preservar la documentació que genera el nostre govern, la nostra administració de la Generalitat, i també preservar aquells fons documentals d'abast territorial i que poden tenir el seu origen en persones privades, en institucions privades.
Per tant, aquesta seria la vostra missió.
Sí, aquesta seria la nostra missió, que és la preservació del patrimoni documental perquè fa als arxius històrics del país, d'abast territorial del país, i pel que fa a la documentació també administrativa del govern i de l'administració de la Generalitat.
Uh-huh. Estem parlant d'aquest present, però segur que algú es podria preguntar, i abans, quins eren els arxius de referència a casa nostra? Com va començar? On trobem el germen d'aquest Arxiu Nacional de Catalunya?
Doncs l'Arxiu Nacional té uns precedents molt antics. El primer referent que tenim històric es produeix el 1412, quan les Corts Catalanes proposen la creació de l'arxiu, que és del referent de l'antiga Diputació del General. Aquest arxiu originari, que perdura fins al 1716, s'aboleix justament en aquesta data, degut a la reorganització borbònica que es viu també en el país. No, no serà ja fins al 1980 quan la recuperació de tota la infraestructura de govern democràtica que es decideix tornar a crear un arxiu general. Tenim un referent també durant la República, el 1936, es crea l'Arxiu General, que aquest és un referent molt proper al nostre arxiu ja nacional i és el que s'encarregarà també de dur a terme tot el salvament del patrimoni documental del país durant la Guerra Civil. El 1980, com t'he dit, les noves institucions democràtiques recuperen la figura de l'Arxiu Nacional i que se situa al carrer Villarroel, al Palau de la Generalitat i al carrer Villarroel, i després, el 1995, gràcies a la cessió dels terrenys justament de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Arxiu Nacional es trasllada a l'edifici en el que ens podeu trobar actualment.
Hi ha molt d'orgull que hem rebut aquesta joia a la nostra ciutat. Perquè l'audiència es pugui fer una idea, posem xifres. Sabries dir-nos aproximadament la quantitat i la diversitat de material que acull aquesta institució? Perquè, clar, la gent pot pensar papers, no? Mm-hmm. Però és que, clar, estem parlant de... Si són papers, document en paper, o digitalitzats, ara, mm-hmm. Són documents importants. Però no només hi ha això, no?
No. Jo crec que hi ha una dada de referència que ens situa realment com l'arxiu més important del país en quant a la funció que realitza i que té encomanada, que és que disposem de gairebé 1.500 fons documentals. Això no són documents, això són fons documentals. Vol dir que és una representació molt important del que significa la història del país, tant pel que fa el que ha estat la gestió dels governs i de l'administració de la Generalitat, com pel que fa a aquests fons privats que representen la història del nostre país, també. Aquests fons documentals contenen més de 38 quilòmetres lineals de documents textuals. Nosaltres parlem de documents textuals, aquells que són lletres, que estan escrits. Sí. Tenim més de 7 milions de documents fotogràfics, és a dir, això és, creiem que els arxius fotogràfics que preserva l'Arxiu Nacional, l'hauríem de veure, però estem en els arxius més importants fotogràfics del país. Realment té un pes molt important en la memòria col·lectiva gràfica del país, el que es conserva a l'Arxiu Nacional. Tenim gairebé 400.000 documents gràfics, diem documents gràfics, i aquí podem parlar de dibuixos, podem parlar de plànols, etcètera, etcètera, de gràfics, etcètera, etcètera. Vol dir, és una quantitat molt important, i tenim 14 milions de documents, de fitxers digitals, no? Vull dir, tenim un patrimoni molt important, molt divers, és a dir, tenim suports des del paper, pergamins, passant per fitxers, vol dir que és la nostra actuació en el camp de la preservació i la conservació és molt àmplia i hem de tenir professionals molt ben preparats per poder fer front al que significa aquesta preservació. I també tenim, que cal dir-ho i destacar-ho, una biblioteca especialitzada en història del país, per tant, molt important, de més de 150.000 volums. No està malament com a Arxiu Nacional tot aquest patrimoni que conservem.
Doncs això suposa que estem parlant d'un país com el nostre que té una història al darrere llarga i que s'explica a través d'aquests documents. Per fer tot això possible, per gestionar tot això, per mantenir tot aquest patrimoni, quantes persones calen, quantes persones teniu treballant a l'arxiu?
Doncs això, si em permet, sí que diré que molt poquetes. És a dir, ens falta personal, fem moltíssima tasca, i tasca... El nostre temps és lent, és a dir, les preparacions, la preservació, la conservació, la descripció, el poder posar tots aquests materials que t'he comentat ara fa un moment, requereixen de moltes hores de treball, que encara la intel·ligència artificial no ha arribat a poder assumir, no? Som un equip de 36 persones, sí que és veritat que tenim molts serveis que es presten directament a través de la Generalitat i, per tant, nosaltres no hem d'assumir, per exemple, l'ampliació que tenim ara mateix de l'edifici, doncs ho porta el servei d'obres, amb la qual aquest personal no està contemplat com a plantilla pròpia, però sí que fan tasques per l'Arxiu Nacional. Aquestes 36 persones tenen l'ocupació de preparar tots aquests materials que hem estat comentant per poder donar sortida a més de 125.000 consultes anuals que tenim als nostres arxius. Són moltes consultes. Tenim un servei, aquestes consultes moltes ja ens arriben via digital, però perquè ens puguin arribar via digital, nosaltres hem de preparar tots els documents perquè la gent sobre els documents, la població sobre els documents que està veient en digital, pugui fer efectivament aquesta consulta. Tenim un servei molt especialitzat, un coneixement molt profund dels nostres fons i els nostres professionals han d'estar molt en contacte amb els historiadors, els ciutadans, els nostres usuaris, perquè realment també fan una tasca de suport a la investigació i a les necessitats que té doncs, tota la societat que ens consulta, no?
Pilar, a grans trets, quins són els objectius de l'Arxiu Nacional de Catalunya?
Bé, els objectius de l'Arxiu Nacional de Catalunya són molt clars i molt concisos, no? Hem de plegar, conservar i difondre el patrimoni documental territorial i els documents que genera el govern i l'administració. Aquest és a grans trets els nostres objectius més essencials. Evidentment, nosaltres tenim un pla estratègic on els fixem de forma pormenoritzada durant certs períodes de temps. En aquests plans estratègics el que fem és situar aquesta gran missió, aquests grans objectius que té la institució, fixar-los i treballar per poder-los assolir. El gran objectiu final és arribar a la societat i que la societat es benefici d'aquesta preservació i conservació que fa l'Arxiu Nacional. Sense la societat, l'Arxiu Nacional només seria un magatzem. És a dir, aquest servei de país que fa l'Arxiu Nacional l'hem de projectar en el temps i l'hem de planificar per millorar-lo i per fer el servei que t'he encomanat com a institució nacional.
Mm. Pilar, tu no has vingut sol avui, has vingut acompanyada de Miquel Pérez, que és el responsable de difusió de l'arxiu, perquè més enllà de tot això que ens has explicat i que ens has ajudat a situar què és l'arxiu i quina és la seva missió des de la institució, també programeu i acolliu molta més activitat. Ara, en el marc del Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió, inaugureu l'exposició de Josep Benet. Ens en dona més detalls el Miquel, a qui ja saludem. Miquel, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Tu t'encarregues de l'organització d'aquesta exposició? Ens pots donar una mica referències sobre el que es podrà trobar?
Sí, en aquesta exposició, de fet, el que fem és acollir una mostra que va produir Òmnium Cultural Segarra-Urgell i el Museu de Cervera al fil del centenari del naixement d'en Josep Benet. Què succeeix? Per què tenim tant d'interès en aquesta exposició que hem volgut portar-la a casa nostra? Pel fet que a l'Arxiu Nacional, entre els seus fons, entre aquest fons d'origen privat que conserva, hi ha el del polític Josep Benet. I, per tant, pensàvem que era molt important per difondre, per explicar que nosaltres conservem aquest fons, que passés aquesta exposició per casa nostra.
I com està estructurada aquesta exposició?
Sí, aquesta exposició té com tres àmbits. Un primer, que és una llarga línia de temps en el que s'expliquen una mica les grans fites del país i de la trajectòria d'en Josep Benet. I després, un espai central, ja veureu, amb unes estructures de fusta molt, molt boniques, en les que es descriuen els quatre àmbits d'acció de la seva trajectòria. Tenim la part d'activisme dels primers anys, en defensa de la llibertat, de la cultura, de la llengua. Després, el seu paper com a advocat, ell, de fet, professionalment es dedica a això en els seus orígens, i que té el tret distintiu de que es dedica a la defensa de moltes persones perseguides davant dels tribunals del franquisme per motius polítics i socials. Per tant, des d'aquest punt de vista té un gran valor. El tercer àmbit d'acció seria el Benet polític, conegut, senador, candidat a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, com a independent dins de les llistes del SUC. I, finalment, el Benet historiador, que va dedicar els últims anys de la seva vida una mica a fer aquesta tasca de recuperació del que era la memòria de la lluita, dels efectes del franquisme i de la lluita antifranquista. El tercer element de l'exposició són quatre entrevistes que es poden escoltar, clàssiques, diguem-ne, d'en Josep Maria Espinàs, la més antiga de la Montserrat Roig, fins a la darrera, feta per la Mònica Terribas, el programa Savis, que va ser justament el primer programa Savis que es va gravar.
I, per últim, quan i on la podem visitar?
Aquesta exposició la inaugurem aquest divendres a les 12 i en l'horari d'obertura del centre, que ara en aquests moments és de 8 a 3 i després a l'octubre, s'allargarà també a les tardes i que es podrà visitar fins al 31 d'octubre.
I com serà aquesta inauguració? Hi haurà algun element especial?
Aquesta inauguració té un element molt potent, que és que coincideix amb una celebració que es fa des de diversos equipaments patrimonials del Departament de Cultura, des dels grans equipaments nacionals de la cultura i les arts, el teatre, dels museus d'art, que és al voltant del Dia Mundial de la Llibertat d'Expressió de Pensament. I des de tots aquests equipaments, i amb un acte que es farà al Teatre Nacional de Catalunya a la tarda, es llegirà un mateix manifest en defensa de la llibertat d'expressió i en defensa de que aquests grans equipaments nacionals siguin un refugi des dels quals es defensi aquesta llibertat d'expressió. Per tant, estrenarem un audiovisual que hem fet una mica conjuntant aquests dos elements, l'exposició i el Dia Mundial, en el que l'actriu Estel Soler ens llegeix 10 fragments de documents extrets del fons d'en Josep Benet i en els que es parla sobre la llibertat d'expressió. Per tant, serà un acte molt potent al qual, evidentment, convidem a tots els santcugatencs que tinguin la possibilitat de venir-nos a veure divendres a les 12.
Doncs aquesta és només una de les activitats, una de les propostes que fa l'Arxiu Nacional de Catalunya, que anirem coneixent. Avui ens heu obert les portes de l'arxiu. Continuarem endinsant-nos un cop al mes per descobrir què és el que feu. I ho farem coneixent diferents persones, diferents tasques, és a dir, acostant-nos a aquesta joia de la corona que tenim a Sant Cugat quan parlem de patrimoni del país. Miquel Pérez, Pilar Cueva, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats i sou convidats. Ens tornarem a retrobar segurament d'aquí unes setmanes. Que passeu molt bon dia.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Gerani de Moragas.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Gerani de Moragas.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
En el tram final del Faves Comptades d'aquest dimecres inaugurem l'espai de nutrició d'aquesta temporada. Un espai que farem amb la col·laboració de la Cristina García, directora del Centre Íntima Salut per a la Dona, que trobareu a l'Avinguda de Rius i Taulet 2931 segona. En aquest inici de curs escolar, fa poc més d'una setmana que els infants han tornat a les aules, ens interessem per la seva alimentació i posem el focus en dos dels àpats més importants en aquesta etapa del seu creixement, l'esmorzar i el berenar. Com haurien de ser? Quins aliments són els més recomanables? Cristina García, benvinguda.
Hola, moltes gràcies, Carme.
Escolta, igual que s'aprèn a l'escola moltíssimes coses, també caldria que els ensenyéssim a menjar?
A menjar s'aprèn. S'aprèn per imitació, clar. I és molt important ensenyar i entendre que s'ha d'ensenyar a menjar, perquè és una franja, primer, perquè passem temps... les mares, pares estan molta estona fora de casa, doncs és un moment on et pots seure a taula i per xerrar, ensenyar com menjar, com parlar, el to de veu, compartir, ajudar a posar, a treure a taula. És a dir, és un lloc on marcar límits, i marcar límits ajuda a créixer.
Mm-hmm. Ja ens ha explicat una mica, no?, com ho hauríem de fer i què és el que cal tenir en compte, o podem afegir encara alguna qüestió més?
A veure, jo el que me n'he donat xerrant amb pares i mares és que a vegades es premia amb el menjar o es castiga amb el menjar, d'acord? Això és un greu error, perquè carreguem l'acte de menjar amb connotacions emocionals, i això està bé i això està malament, això és bo, això és dolent. T'has portat bé, et dono un bollicau o qualsevol cosa de brioixeria. T'has portat malament, doncs no et portaré a menjar no sé què. Val? Llavors, sembla com que sigui un càstig a menjar verdura, depèn de com. I si he sigut un nen molt bo, una nena molt bona, doncs la mama em donarà pa amb una crema de xocolata comercial. Val? Llavors, això és molt important, perquè després això queda, no? Quan som grans tenim aquest menjar emocional, no? Ai, he tingut un mal dia, em premio i necessito anar-me a fer tres cervesetes, per exemple.
Ja. Per tant, els nens s'haurien d'adaptar a menjar absolutament de tot.
Què volem? Quan diem de tot, aquí obrim una porta, quan diem de tot.
Sí?
De tot és... Què és de tot? Anem a puntualitzar-ho, no?
Tu que ets l'experta, anem a puntualitzar o a puntualitzar?
A veure, de tot és verdura, és fruita, és proteïna de qualitat, carn, ous, peix, llegum com a font proteica, és menjar làctics i és menjar cereals tipus integrals, val? Pa integral, pasta integral, arròs integral, això és menjar de tot.
Els cereals, no els que...
Però no els processats. Llavors, de tot no vol dir que jo puc menjar frànfols, carns processades, cereals en plens de sucres, begudes ensucrades, sucre de tetrabric, o sigui, fruita de tetrabric, això no.
O sigui, els sucs?
Sucs no.
No.
Els sucs no es donen. Ni a nens, ni a adults, ni... O sigui, els sucs no es donen. I aquell, és que me'l faig a casa, a casolà, i exprimeixo la taronja. Què estem fent quan fem això? Primer, jo sempre dic, quantes taronges fas servir per fer un suc? Normalment no és una. I dic, tu et menjaries 3 taronges d'una sentada? Dues? Val, no. Després, quan tu fas el suc, els nens els hi molesten les pellofetes. Llavors, què fan les mares? Treuen totes les pellofetes.
Sí, colar.
Exacte. I això no pot ser, perquè això és la fibra, això és una part molt important de la fruita. Val? El que estem fent amb el suc, colat sense les pellofetes, i potser una taronja o dues, estem fent un xute de sucre. D'acord? No és bo ni pels nens ni pels adults. Així que s'han d'acostumar a menjar la fruita sencera. Que a vegades no hi ha tant de temps o altres alternatives, seria la fruita dessecada, un parell d'orellanes, 2 figues seques.
Fruits secs?
Fruits secs també, però mai amb salts ni fregits. I tenir en compte que hi ha nens que mengen molt ràpid i es poden ennuegar. Val? Els fruits secs s'introdueixen a partir dels 6 mesos i serien triturats. Més endavant, doncs ja els podríem donar en trossets més grans. No, seria l'única advertència, eh?
Uh-huh.
Però és molt important menjar fruits secs.
Tu tens una llista de els prohibits?
Els prohibits, sí. He fet una llista, però la llista no me l'he inventat jo. La llista ve de Sant Joan de Déu, que tots sabem que és un hospital de referència per als nanos, val? I tenim el sucre blanc, el sucre moré, també sucre, d'acord? Una mica més de color, però sucre. La mel... és sucre, les melmelades, la xocolata... Aquí vull puntualitzar que si fiquéssim una mica de xocolata negra, o sigui, més de 85, podríem posar-ne una mica. Cacau en pols també posaríem el 100% de xocolata. No aquests que porten quasi tot és sucre. Tindríem la mantega, la margarina, els sucs de fruita, batuts de llet i xocolata.
Yeah. Això, no direm marques.
No, marques no en diem. També tenim, bueno, hem dit els sucs de fruita, els iogurts ensucrats i altres postres làctics, natilles, etc.
Flams,
tot això. Val? Brioixeria, en general, les galetes, els cereals d'esmorzar, aquells que portin sucres afegits, val? Jo podria donar civada, per exemple, o arròs inflat, però sense sucres afegits, un o 2 cops per setmana, no passaria res. Ojo amb les begudes d'arròs i civada, perquè no substitueixen a la llet. La llet té unes propietats, té calci, etc. I les begudes de civada i arròs no. Val? Embotits i altres carns processades. Val? Llista de Sant Joan de Déu, no treta per mi, vull dir que són, tracten a nens cada dia, ens hem de situar, important.
Totes aquestes referències les hauríem de tenir en compte per qualsevol àpat en general, però en els esmorzars i en els berenars, que són aquells moments en què tenim una certa pressa. No? Al matí perquè hem de sortir corrents, a la tarda perquè hem d'anar a recollir els nens i hem de portar alguna cosa que no hem preparat. Vull dir que... No sé, no?
Que dolentes les presses, no?
Sí.
I ara potser algú us ficarà les mans al cap, no? Però quan som pares, som mares, hem de tenir en compte els temps dels nostres fills, no? I això és important, no? Dit això, la vida és com és.
Però ens hauríem d'organitzar, no?
Jo crec que ens hem d'organitzar, clar. Tenir en compte que el meu fill va més lent. Això vol dir que he de començar 10 minuts abans. O si tinc, per exemple, un berenar, puc tenir a portar una peça de fruita, un plàtan.
Fem una cosa. Sí. Vinga, hem de, ens llevem.
Ens llevem.
Ens llevem i abans d'anar a escola hem de fer un primer esmorzar, no?
Un primer esmorzar. Llavors jo m'he fet un llistat d'esmorzars, val?
A veure, per exemple, què podem esmorzar?
Sempre hauria d'haver-hi fruita, un làctic, vale? I cereals integrals, val? Aquests tres grups d'aliments, val? Podríem incloure alguna cosa de fruits secs. Que tinc molta pressa i el nen és poc rossegador. Llavors, mira, m'he apuntat una cosa rapideta. Batut de llet, civada i un plàtan madur. Amb un, per exemple, això. És aquells nens que els hi costa tant mastar... Oh, i se, vinga, i allà estàs amb el pèsol. Pues res, un batut de llet, civada i plàtan madur, una opció. Un got de llet amb unes torrades integrals, amb un xic d'oli d'oliva i dues orellanes, en lloc d'una peça sencera, que potser li pot costar més, dues orellanes. Per exemple, podríem ficar un iogurt amb compota de poma feta a casa per endolcir una mica, perquè alguns nens... i el iogurt és millor no fer-lo amb sucres, però la compota casolana està molt bé de poma, i podríem ficar una mica d'arròs inflat sense sucres afegits, una altra opció. I després fer una mica de pa integral amb formatge fresc, val? O una mica de gall dindi, amb formatge fresc també, i podríem ficar una mandarina o una figa, fruita de temporada. Uh-huh. Això serien propostes d'esmorzar, que... i també hem de pensar que no tots els nens mengen igual, els nens petits mengen poquet, o sigui, no és el mateix el que li doni de menjar un nen de 5 anys que un nano de 10 anys o un nano... No?
I anem als berenars.
Berenars.
Podríem aprofitar alguna d'aquestes opcions?
Mira, berenar és el mateix. Podríem aprofitar algunes d'aquestes opcions, però menys quantitat, perquè el berenar és un 10% de l'energia total que farem servir. Val? Llavors, l'esmorzar és un 20%, 20-30% si fem una petita presa a l'escola, també. Val? Llavors, podríem fer el mateix, el que passa que potser no me'n puc endur aquest batut que he dit. Val? Llavors, podria portar una petita carmanyola amb fruita i un grapadet de fruits secs, o un petit entrepanet, o uns palitos de pa integral amb un formatget. Podria fer alguna cosa així. Val? Suposa, clar, organitzar-me una mica a casa. Penseu que si nosaltres allà li donem brioixeria o una cosa que hem dit que no menja de tot, no, vol dir que allò que sí que li toca menjar, on ho posarem? Es queda fora. Aquella fruita ja no es menja, perquè he posat una altra cosa i el nen no tindrà més gana. I l'altra cosa són aquests grans berenars. Acabo de comentar que l'energia és un 10%. Si jo li influ a menjar galetes, etc, etc, què superà? Em farà... No, no. Clar, quan arribi la verdura allà no hi ha... Ningú obre la boca.
Clar. I després hi ha una altra qüestió. Parlàvem de l'educació, d'ensenyar a menjar als infants. Però, clar, és que els referents, que són els pares, que són les famílies, són els primers que haurien de donar exemple, no?
Bueno, els nens i nenes sempre imitaran els pares. Això és superimportant. Per això cal seure a taula amb els nanos, val? I nosaltres menjar la nostra verdura, menjar el nostre peix. El peix té espines, sí, el peix té espines. S'ha d'ensenyar a menjar peix amb les espines, anar-les traient. Cal tindre un clima tranquil, un to de veu adequat. No sé si us ha passat algun cop anar a un restaurant i la gent del costat no, o sigui, no és que parli, és que crida. Clar, és que hem ensenyat aquests nens a cridar o aixecar-se de la taula. Si la mare tota l'estona, que això passa, ens estem aixecant de la taula, el nen s'aixecarà de la taula. Vés-li tu a dir que s'estigui quiet. No. O estem amb l'ordinador mirant que m'envia el mòbil, que m'estan enviant algú de la feina, o l'últim Instagram, o... No, que el nen... No. És un moment per conversar, què tal, com t'ha anat el dia, com t'ha anat l'escola. Pues, la mare i el pare avui hem fet això. A vegades per horaris, pues, un dels dos arriba més tard. Doncs, man, pues, el que estigui, que se senti... Jo recomanaria que el que estigui se senti a taula a menjar amb els nens, nenes, encara que sigui aviat. A sopar aviat està bé també pels adults.
Res, doncs a veure si n'aprenem tots plegats, grans, petits, més que res per... ser més saludables. Oi que sí, Cristina?
I tant, que la salut és per sempre.
Doncs amb la Cristina en parlarem un cop al mes. Ens vindrà a parlar de nutrició relacionada amb molts diferents àmbits. Cristina, gràcies i bon dia. I fins aquí arriba el Faves Contades d'aquest dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.